Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui parlarem del periodisme, motiu de la festa de Sant Francesc de Sales que celebrem aquest diumenge, dia 24. Ho farem amb el periodista Emili Pacheco, que és director de la revista Foc Nou, director i presentador del programa religiós de Catalunya Ràdio, Paraules de Vida, i cap d'informatius de Ràdio Calella. Benvinguts, amics i amigues. Comencem, com sempre, escoltant la paraula del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Sant Sebastià i els bons de poble per ser deslliurats de les pestes. La setmana passada vaig participar en la celebració del bon de poble de Ridaura. També, com en altres anys, vaig assistir a l'acollida del pare Pelegrí de Tosa a l'església de Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners i la seva arribada a Tossa amb tots els pelegrins. Ambdues celebracions tenen lloc per la festa del màrtir Sant Sebastià. En altres anys vaig ser testimoni de la renovació del bot de poble a la Selva de Mar, a Sant Pere Pescador, perquè al nostre bisbat tenim 18 ermites o esglésies sota el patronatge del sant. Molts pobles conserven aquest compromís. Potser la renovació del bot més significativa i impressionant és la que viu la vila de Tossa de Mar amb el pelegrinatge a Santa Coloma, a l'ermita de Sant Sebastià, i el retorn a Tossa per rebre l'acollida dels vilatans, sempre presidits pel pare Pelegrí i amb un miler d'acompanyants que també fan el camí a peu. Qui era Sant Sebastià? Sebastià, jove soldat de Milà, ajudava, gràcies al seu ofici, els cristians detinguts i martiritzats en la persecució de Dioclecià. I ell mateix donà la vida amb fortalesa i valentia. És representat amb el cos traspassat per fletxes. És patró dels qui estaven en perill per la pesta i dels qui sofrien la malaltia. Per això, durant el temps de pestes, molts pobles i viles varen fer vot a Sant Sebastià per fer-ne memòria i renovar-lo si en quedaven deslliurats. Què pot significar per nosaltres avui el fet d'haver complert i renovat el vot de pobles i viles, un compromís de fa segles? Doncs la convicció que la vida cristiana és font de salut i que guareix una vida malaltissa. El vot de poble m'ha fet recordar i valorar la missió guaridora que ha de tenir la vida segons l'Evangeli. Hem cuidat els manaments de Jesús, aneu i ensenyeu, aneu i bategeu, però potser hem oblidat també la missió confiada als seus deixebles, aneu i cureu. La fe té molt a veure amb la salut de les persones i dels pobles. No és qüestió de substituir la ciència mèdica, no és qüestió de fer servir la fe com una pastilla o medicament. És qüestió de descobrir i viure que la vida cristiana et fa viure d'una manera saludable les diverses situacions de malaltia, de manca de fermesa. Justament això significa la paraula llatina infirmitas, no fermesa. Una experiència de relació positiva amb Déu, amb el Déu de Jesús, que es manifesta en el fet de sentir-se estimat i acollit, amb pau interior, fruit del perdó, amb respecte, compassió, sentit per la vida, mirada positiva al bon i a les persones, és fonament i principi d'una vida sana i saludable. Es tracta d'unificar la vida des de l'amor rebut i donat, perquè l'amor té força terapèutica. Guareix i salva. Renovar el vot pot significar prendre's seriosament que la vida cristiana cura i és font de salut. Tanmateix, també m'ha fet pensar en algunes pestes o malures actuals que s'encomanen fàcilment. Quines? Els diners com a únic objectiu de la vida, l'afany de poder i protagonisme, la violència com a mitjà per solucionar els problemes, el plaer sense respectar la pròpia dignitat i la de les persones, el màxim guany i el mínim cost, prescindint de l'ètica i de la moral. Estar cansats, ja que el pes de la vida ens ha aclaparat i hem lluitat molt. No trobar gust en res. La tristesa i el mal humor s'arrapen al cor i no es descobreix ni es viu la cara positiva de l'existència. Que els vots de poble expressin el desig de ser alliberats d'aquestes i d'altres malures. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Ens les presenta Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
El pelegrí de Tossa renova el vot del poble acompanyat de més d'un miler de persones.
L'escollit aquest any per complir amb el vot del poble ha estat el tossenc Carles Sallés i Boix, de 43 anys, casat i amb un fill. El nom es va desvelar aquest dimecres a primera hora del matí i va marcar l'inici d'un pelegrinatge de 40 quilòmetres on es va mantenir intacta la tradició. Al llarg del viatge es van complir les tradicions establertes. Obediència al pelegrí, caminar en silenci, respectar l'ordre del pelegrinatge amb les persones descalces davant del pare i la participació en els tres rosaris que es fan durant el trajecte. Amb aquest pelegrinatge, el pelegrí compleix i renova el vot perpetu del poble fet a Sant Sebastià, que els va deslliurar de la pesta l'any 1400. En total, 1.188 persones de diferents localitats van acompanyar el pelegrí en el seu trajecte de Tossa a Santa Coloma, i la meitat, com ja és habitual, el van acompanyar de tornada a Tossa.
Mossèn Cinto Busquet presenta Girona Piulades al vent, pensaments d'un captaire de l'esperit.
Aquest divendres ha tingut lloc la presentació del llibre de mossèn Cinto Busquet, titulat Piulades al vent, pensaments d'un captaire de l'esperit, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Hi han intervingut el bisbe de Girona, monsenyor Francesc Pardo, el polític i historiador Joaquim Nadal i la periodista Míriam Díez. Piulades al vent és un text breu que pertany al gènere de l'aforisme. Cada piulada conté un pensament sintètic que dona origen a un nou punt de vista sobre la realitat quotidiana. En aquest recull de tuits, l'autor dona consells per afrontar les qüestions de la vida, com el dolor, la mort, el naixement, l'envelliment, la malaltia, la por, el fracàs, el treball, el temps i el silenci. L'autor del llibre, mossèn Cinto Busquet, ens parla de la filosofia del llibre.
Quan hi havia això que sortia una expressió per fixar una experiència, aleshores doncs vaig començar a piular aquestes frases, aquestes sentències breus de 140 caràcters exactes. El Twitter no permet més, però jo em vaig autoimposar que no fos menys. Per tant, també amb la forma m'obligava, perquè així potser podia ajudar en el contingut. I això, des d'haver algunes persones que ho anaven seguint, m'anaven encoratjant a seguir piulant, i a un cert moment, quan vaig arribar a les 540 piulades, l'any passat, ara fa un any, el març del 2015, doncs amb l'ajuda també d'una religiosa que ho anava seguint molt, de Puigcerdà, doncs ho vam reordenar, i anar a sortir d'aquest llibre d'uns 18 capitolets breus, més o menys temàtics, i que pot ser doncs una eina que pot ajudar també altres persones.
Un niño que da las gracias, una niña que piensa en los otros, un niño que reza. Así son los niños de Infancia Misionera. Descubre más sobre ellos en infanciamisionera.es.
¡Gracias!
24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Joan Solés, delegat episcopal d'Ecumenisme del Bisbat de Girona. Benvingut, mossèn Joan. Quan vulgui.
Molt bé, gràcies. Com cada any, del 18 al 25 de gener, celebrem la Setmana Universal de la Pregària per la Unitat dels Cristians. L'octavari vol ser un temps en què les nostres pregàries són fruit del treball que els cristians fem per realitzar en la nostra vida aquell desig de Jesús, que tots els seus seguidors siguin u. Aquest desig es fa realitat pel do de l'Esperit Sant i un treball d'amor, de respecte i de llibertat entre els cristians. Enguany han sigut els cristians de Letònia que ens han preparat el tema d'aquest any. El tema diu «Proclameu la grandesa del Senyor». S'inspira en la primera carta de Sant Pere. La crida dels batejats a proclamar les gestes del Senyor vincula una estreta relació entre el baptisme i la predicació. El nostre baptisme ens obre a un nou itinerari de la fe. El cristià troba el seu lloc unit al poble de Déu d'una generació a l'altra. Les sagrades escritures, que en diem la Bíblia, a partir de les quals els cristians de totes les tradicions preguen, estudien i reflexionen, estableixen entre ells, tot i ser incompleta, una comunió real. Compartint els textos sagrats, en efecte, coneixem i admirem les gestes de Déu en la història de la salvació, com, per exemple, la alliberació del seu poble de l'esclavitud d'Egipte i la resurrecció de Jesús d'entre els morts, que ens introdueix tots a una vida nova. Preguem, doncs, perquè en aquest any de misericòrdia la lectura orant de les Sagrades Escriptures, que ens criden a viure cada dia més en la unitat cristiana, ens portin també vers el reconeixement de les gestes de Déu a la nostra pròpia vida. I abans d'acabar, un suggeriment. Llegir cada dia de la setmana per la unitat dels cristians un passatge de les Sagrades Escriptures. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
El papa Pius XI va declarar Sant Francesc de Sales com a patró dels escriptors i, per extensió, dels periodistes. Va ser el 26 de gener de 1923. Sant Francesc de Sales tenia vocació de periodista des del moment que escrivia periòdicament uns fulls volants de temàtica cristiana que deixava de nit sota les portes de les cases. O així, almenys, ho explica la tradició. Parlem avui del periodisme a motiu de la festa de Sant Francesc de Sales, que se celebra aquest diumenge, dia 24. Ho farem amb el periodista Emili Pacheco, director de la revista Foc Nou, director i presentador del programa religiós de Catalunya Ràdio Paraules de Vida i cap d'informatius de Ràdio Calella. Benvingut, Emili.
Què tal, Àngel?
Molt bé, gràcies per estar avui amb nosaltres i bona festa dels periodistes, eh?
Moltes gràcies i el mateix per tu i per tots els periodistes.
Molt bé, Emili. Els tuits, les piulades del Twitter, serien avui els fulls volants actualitzats de Sant Francesc de Sales?
Doncs jo crec que sí, Àngel, perquè de fet seria com una mena d'actualització, no?, del que comuniquem, no? Per exemple, amb el Twitter sempre són missatges molt curts que anem comentant, que anem posant compartint a les xarxes, i seria perfectament el que passa que actualitzat i amb els temps que tenim, amb les noves tecnologies i tot el que ens comporta i dona de beneficis les xarxes socials.
Tal com dèiem, tu ets el director de la revista mensual Foc Nou. Com veus el periodisme de paper, les publicacions de paper, en un moment que cada cop hi ha menys quioscos de premsa i les vendes de diaris baixen?
Doncs és una pregunta complicada. A veure, jo suposo que sempre s'ha parlat de que quan arriba un nou mitjà, que potser l'altre desapareixerà o el que fins ara hem conegut ha de desaparèixer. Jo no sé si pronosticar que sí, que la premsa en paper ha de desaparèixer o no. No ho tinc clar, perquè, de fet, últimament, amb les noves tecnologies, també és cert que han sortit molts mitjans de comunicació que han tingut la seva gènesi en les xarxes, no? en internet. I després, a partir d'aquí, també sempre han apostat per, encara que sigui doncs, un cop al mes, un cop cada 3 mesos o un cop a l'any, fer un recull del que estan oferint a través de la xarxa en paper. Suposo que la gent també vol, o jo almenys, no sé tu, però jo almenys quan si sóc subscriptor d'una revista, doncs m'agrada rebre-la, no? Allò de rebre, dir què és el que m'explicaran ara, no? A la revista que sigui, i tenir-la per poder llegir-la en qualsevol moment, tot i que és veritat que avui amb les tablets, amb els mòbils, doncs estem tot el dia accedint a contingut, no? Que podem llegir. Jo tinc el dubte, no? De si realment desapareixerà o no desapareixerà. Per exemple, en el meu cas, en el cas de la revista Foc Nou, doncs principalment és paper, però és veritat que també tenim una pàgina web on oferim una part del contingut, no tot, perquè sempre hem de tenir una deferència, no?, pel subscriptor, per la persona que està esperant que arribi la revista.
Heu notat la baixa de lectors a Foc Nou? Quin tipus de lectors teniu?
Doncs sí, sí que ho hem notat. Malauradament, jo fa 3 anys, ara farà 4 anys que estic al capdavant de la revista, jo com a director de continguts, després hi ha també l'altra, la part més de gerència, però sí que s'ha notat, hi ha hagut baixes de subscriptors, per molts motius, perquè la gent escriu i et diu, mira, doncs jo no puc continuar amb la subscripció perquè estic a l'atur o perquè m'han rebaixat els ingressos i, per tant, no puc afrontar-ho, haig de prioritzar i, per tant, no puc seguir, em sap greu, però no puc seguir. Altra gent que potser perquè no comparteix, arriba un punt en el que no comparteix els continguts o pel que sigui, doncs ho deixa, també deixa de confiar-hi o que aposta per altres mitjans, com que avui dia també cada vegada hi ha el que dèiem, no?, que internet ho afavoreix, que hi hagi molts mitjans de comunicació a través de la xarxa, doncs els motius són diferents. Quin és el nostre perfil de lector? Doncs el subscriptor sol ser persona més aviat no gran, però a partir de 45-50 anys en amunt, no? I gent també molt fidel, perquè hem de recordar que la revista Foc Nou té 42, ja va camí de 43 anys, per tant té una trajectòria important en el món editorial de les revistes en català, no? Però sobretot és gent que ha estat molt fidel a la revista, gent que l'espera cada mes, tot i que és cert que amb 42 anys d'història, doncs, de manera inevitable, ha anat canviant i evolucionant amb gent, amb firmes noves i amb gent que, bueno, doncs que potser abans no hi sortia i que ara hi surt, no?
Parla'ns una mica de què és Foc Nou. Quin paper juga per apropar l'actualitat i el pensament cristià a la societat catalana?
Doncs jo crec que és un paper complementari, podríem dir, o un més, no? Si són firmes, hi ha firmes molt, molt destacades, com Francesc Torralba, Arcadi Oliveres, Josep Menéndez, Pepe Menéndez, gent compromesa també amb laics i gent que està compromesa amb moviments, amb l'Església, no? Amb moviments a través de diferents moviments. També hem incorporat en els últims anys a més persones també creients, i una cosa que jo també considero molt important, també persones que no siguin creients, però que comparteixen o que poden compartir i que miren, per tant, la religió, el cristià, el catòlic, amb respecte, i que, per tant, també poden tenir el seu espai, no?, dintre de la revista. I el nostre, el paper que hi juguem, doncs jo crec que és simplement, doncs, de contribuir també al diàleg i al debat que hi hagi de manera permanent en la societat catalana i l'Església, no? I el que l'Església pot fer, doncs nosaltres, des del nostre modest punt de vista, també hi volem contribuir, no? I com deia, amb 42 anys d'història, doncs crec que sí, no?, que també hem participat d'aquest debat.
Té interès avui la informació religiosa, i en especial la catòlica?
Jo crec que sí, que la té, i de fet també hem vist que en els últims temps, abans ho deia, no?, el fet de que hi hagin cada vegada més mitjans d'informació general o d'informació especialitzada com esports, cultura, també hi ha, i també hem vist portals com per exemple el catalunyareligió.cat o hi ha d'altres, no?, que també es fan per exemple a Madrid, que són, doncs això, o sigui, especialitzats en informació religiosa i que tenen els seus seguidors. Tot i que és cert, i jo crec que cada vegada potser és aquí on hem d'anar tendint, és que quan es crea un mitjà de comunicació, si és digital i té, com deia abans, un suport que, per exemple, doncs un cop al mes, un cop cada 3 mesos, o un cop a l'any o semestral, tingui també el suport en paper, jo crec que els mitjans de comunicació que es creïn a partir d'ara han de tenir el suport dels seus lectors directament, no? En el sentit de, jo aposto per un determinat mitjà de comunicació i jo, com a persona que estic interessada en els continguts que m'oferiran, m'hi subscric i pago una quota anual, no? I jo crec que en aquest cas serà així, no? Per exemple, amb el portal Catalunya Religió també té la seva gent que hi aposta, no? I a més, jo crec que també et permet tenir una certa independència, no? De dir, jo tinc un ideari, és aquest, i a partir d'aquí conto amb la gent perquè em faci suport i perquè pugui llegir els continguts que jo estic elaborant, no? I en el cas de la informació religiosa, jo crec que sí, que tenim, a banda d'aquests, segur que n'hi ha d'altres que també estan funcionant, o encara que costi, però estan tirant endavant. I, per tant, hi ha aquest interès que jo crec que el que fa és contribuir a enriquir més el panorama, no? De premsa que hi ha, com hi ha esports, com hi ha cultura, com hi ha informació econòmica.
El que passa, Emili, que quan aquests continguts els pots trobar gratuïtament, per què has de pagar? És a dir, si tu, per exemple, en el cas de la informació esportiva, suposem, pots trobar la informació d'un partit de futbol gratuïtament, per què has de comprar el diari que t'ho explicarà?
Doncs clar, jo crec que perquè això serà una tendència, que potser cada vegada tots els mitjans haurem de fer-ho d'aquesta manera, i potser no tant per això, sinó també perquè s'haurà, nosaltres, els periodistes, haurem de buscar la manera de que encara que hi hagi aquesta informació, oferir alguna cosa més, oferir un plus. I sobretot això, i jo crec que aquesta també és la nostra feina, conscienciar la gent de que la feina que estem fent, perquè clar, avui dia amb les xarxes socials tothom pot fer de, i ja ho saps molt bé, no?, que tothom pot fer de comunicador, tothom pot comunicar, tothom pot dir amb el Facebook, amb el Twitter, amb la resta de xarxes, amb Instagram, tothom comunica. Una persona va pel carrer, fa una foto d'una cosa curiosa i després té, no sé, 20.000 likes, no? O sigui que tothom comunica, però clar, aquí també tenim la nostra funció, no? La de mirar bé com elaborem la informació, contrastant i amb els processos que com a periodista tenim a l'hora de fer i d'oferir una informació, no? Clar, suposo que aquí hi ha la feina aquesta i l'altra feina, que seria la de conscienciar la gent de que la nostra feina, doncs com qualsevol altra feina, ha d'estar tot això remunerada, i si hi ha una persona que està al capdavant d'una notícia o d'un mitjà de comunicació, doncs el que s'ha de fer és doncs això, valorar-ho i donar-li suport en aquest cas.
Com definiries la comunicació del Papa Francesc? És un bon comunicador?
Jo la considero fantàstica, i ho poso això subratllat entre cometes, en negreta. Jo crec que sí, és dir, que és un excel·lent comunicador, que sap comunicar molt bé, i a més que està, que ho fa d'una manera molt, molt fresca, d'una manera molt, que potser era necessària a l'Església, no? Perquè a vegades també jo una de les coses, no sé tu, però jo una de les coses que sempre em trobo amb la meva feina, quan estic centrat més en el contingut o la feina com a periodista religiós, és que potser a vegades les coses van molt lentes, i avui dia no pots anar lent, no? Perquè en el moment que tu vas lent, amb les xarxes socials o amb internet, tot va molt ràpid i tot potser caduca, que potser això és una cosa negativa, no? I que potser també ho hauríem de veure. Però jo crec que ell ho fa doncs d'una manera molt directa, molt, és a dir, sense tants canals que fan de mediadors, d'intermediaris, no? Que potser això és una cosa positiva. I a més, ja ho saps, que cada dia ens està donant titulars, no? A cada lloc on va tenim un titular del Papa, no?
No creus que el Papa Francesc diu el mateix que els altres papes, però d'una forma diferent?
Sí, podria ser que sí, tot i que també hi ha moltes formes que canvien, no? O a vegades amb missatges que ha donat, no? Que segurament els altres també ho han fet, però potser ell, amb la manera que ho fa o en el moment concret que ho fa, doncs tenen més rellevància, prenen més rellevància.
Com veus la difusió del missatge cristià a través de les xarxes, de Twitter, Facebook, Instagram?
Jo ho veig bé. Crec que té una bona salut. Clar, has d'anar mirant molt potser, perquè a vegades doncs no és allò que diem de que potser no es comparteix tant o queda com una mica més amagat, però jo que m'hi moc amb el sector i que vaig mirant, jo trobo que sí, que té bona salut i que està bé.
Quins comptes de Twitter recomanaries per seguir? Em refereixo a comptes religiosos.
Doncs jo segueixo uns quants, el del Papa Francesc, per exemple, el segueixo, també la versió catalana, i sobretot també segueixo molts a nivell d'ordres religiosos o també d'entitats, per exemple, no sé, la Fundació Pere Tarrés, també m'agrada molt els de Cristianisme i Justícia, amb tota l'activitat que fan acadèmica, no?, i amb aquest plus del component religiós i de l'esperit de l'Evangeli, per exemple, m'agraden molt, són els que més segueixo. No?
Acabem. Tu també ets el presentador i director dels informatius de Ràdio Calella, al Maresme. Quina imatge creus que té l'Església en general, tant en el món laic com religiós?
Jo crec que la imatge és bona. Potser el que sí que moltes vegades la gent té prejudicis o té estereotips, no?, de que, ai, doncs aquest perquè sigui. Jo, per exemple, m'ho trobo a vegades, no?, aquí a Calella, no?, que sempre em diuen, ai, tu que ets el religiós, quan hi ha una informació que potser és més de la parròquia de Santa Maria de Sant Nicolau de Calella, o quan abordem temes de Càritas, ai, això a la redacció, això fes-ho tu, que tens més sensibilitat o que t'agrada més o que és tema que tu n'estàs especialitzat. No ho sé, la imatge és bona, però insisteixo en que potser a vegades també la gent que es crea un determinat perfil i es pensa que perquè vagis a missa, perquè siguis creient, doncs has de tenir o has de ser d'una determinada manera, has de ser seriós, has de ser... I tot el contrari, no? És a dir, que no... És a dir, jo puc ser creient, jo sóc creient, jo vaig a missa i jo puc tenir una vida, doncs, i tinc la vida com qualsevol altra persona, no? És a dir, que estic atent a l'actualitat i que m'adapto a l'actualitat i que això no té per què ser un... o no m'han de mirar per això d'aquesta manera més... d'una altra manera, no? I però perquè n'hi ha, sobretot, això, prejudicis, tot i que és veritat, i és cert que cada vegada potser n'hi ha menys, no?
Gràcies, Emili Pacheco, director de la revista Foc Nou, presentador del programa religiós de Catalunya Ràdio Paraules de Vida i també cap d'informatius de Ràdio Calella, per haver estat amb nosaltres a motiu de la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, que celebrem aquest diumenge, dia 24. Bona festa i que vagi molt bé.
Gràcies, un plaer, Àngel.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 24, festa de Sant Sebastià a Serinyà. A les 11, missa a la Capella del Sant. Aquest proper dilluns, dia 25, conferència del periodista Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia, titulada La dimensió pública de l'Església en el moment actual. Serà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona. Dimarts que ve, dia 26, conferència titulada La diversitat religiosa a Catalunya, a càrrec d'Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Serà a 2:45 a l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona. Dimecres, dia 27, jornada de formació de vida creixent a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. Començarà a 11:45 del matí. Divendres que ve, dia 29, lliurament dels Premis Sant Fèlix a Casa Carles, a la seu del Bisbat de Girona. En aquesta ocasió seran otorgats a l'Escola Cor de Maria de Sant Feliu de Guíxols i a Jordi Dalmau i a Narcís Negre. Farà lliurament el bisbe Francesc a la 1 del migdia. I avancem actes per al proper cap de setmana. Dissabte que ve, jornada titulada Feliços en la vida religiosa, per què no, a càrrec de Jesús Maria Alday. Organitzen les Escolàpies d'Arenys de Mar. Més informació en el telèfon 93 792 0386. També el dissabte de la setmana que ve, caminada per la pau a Agullana, des de la plaça de l'Església d'Agullana fins a la capella de la Mare de Déu de l'Estrada. Començarà a les 10 del matí. I ja per acabar us informem que el dissabte de la setmana que ve, dia 30, el bisbe Francesc seguirà la seva visita pastoral a la parròquia de Sant Roc d'Olot de l'arciprestat de l'Alt Fluvià. 8:45 presidirà la missa. Tot seguit anem a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 24 de gener. Ens acompanya durant tot aquest temps fins a arribar a la Quaresma mossèn Jordi Pasqual, que és el rector de les parròquies de Maçanet de la Selva, Sils, Vallcanera i Martorell de la Selva. Benvingut, Jordi.
Hola, bon dia.
Gràcies. Quan vulguis.
Aquest diumenge llegim l'Evangeli de Lluc, capítol 1, del verset 1 al 4, i el capítol 4, versets del 14 al 21. Avui, l'Evangeli té dues parts ben clares. En la primera, Lluc expressa la seva intenció de posar per escrit els ensenyaments dels testimonis de la vida de Jesús. Primer van veure i després ho transmeteren de paraula. En això consisteix també la nostra vida. Veure Jesús, en el sentit bíblic d'experimentar com ens estima, les seves ensenyances, la seva amistat, i donar-ne exemple amb amor i alegria, amb els fets i les paraules davant els altres, perquè puguin descobrir la llum de la fe i de l'esperança enmig de les foscors d'aquest món. La segona part manifesta que aquesta és la missió de Jesús, portar la bona notícia als desvalguts, captius, cecs, oprimits. Ell és el Salvador que cura les nostres solituds, dolors, sofriments, mals i pecats. Nosaltres, com amics seus, som convidats a fer el mateix en el nostre món.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.